Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bon dia. 10 minuts, dos quarts d'una del migdia. Això és Herrera des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre... Us parlo molt de gust i amb ganes de que tots els temes que hem escollit per xerrar avui siguin del vostre interès. Per exemple, començarem parlant d'una de les notícies del dia i és la reacció a aquesta posada en marxa del decret d'estalvi energètic. Aire condicionat a 27 graus, aparadors apagats a les 10 del vespre. Parlarem d'entrada de les primeres impressions amb els comerciants de Tarragona. Parlarem amb la dinamitzadora de l'Associació de Comerciants Via T Tarragona Shopping, la Judit Sentís, per tenir les primeres impressions en aquest cas dels comerciants de Tarragona, de part dels comerciants de Tarragona. Evidentment. En principi, la primera impressió de tots els comerciants, ja abans que entrés en vigor aquest decret, és que veuen precipitat el decret d'estalvi energètic, aquesta posada en marxa, i volen una certa flexibilitat. Per exemple, els comerços que no tenen les portes tancades, que no tenen porta directament, que entres i surts per facilitar aquesta entrada de la gent, i atreure més l'entrada de la gent a les botigues, doncs hauran de tenir una porta de tancament automàtic com a màxim el dia 30 de setembre. Clar, pensem en tots els comerços que no tenen aquest tipus de portes, i pensem en els instal·ladors de portes, i pensem que estem a 10 d'agost. Pensem en l'overbooking de demanda de portes, perquè no oblidem que aquest decret estarà en vigor com a mínim fins al novembre del 2023. Bé, ja en veurem, de seguida en parlarem, eh? Però abans anem a veure com tenim temps. Trànsit, actualitat, amb el Sergi Tor. Sergi, bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel.
Què tal, com tenim la caloreta?
Doncs la calor pujant. Passa, mira, te pronostico una cosa que t'alegrarà molt.
Ah?
A partir del diumenge, dissabte farà molta calor, eh?
Sí.
Però diumenge començaran a baixar les temperatures i dilluns pràcticament a tot arreu.
Però quan parlem de baixar de temperatures, què parlarem? 2-3 graus?
D'un descens important, d'un descens important.
Ah, bé, si hi ha una certa fresqueta, doncs
sí,
estarà bé que afluixi una mica tota aquesta calorada.
Notícia que fa 3 mesos que no diem.
Exacte.
Bueno, ho fem amb reserves, no? Després de dilluns, sí, sí. Passarà dilluns és 15 d'agost, per cert.
Sí, sí. A més, és el dia que comencen pràcticament un munt de festes majors a molts pobles, sí, de Catalunya. Per exemple, les festes de Gràcia a Barcelona i d'altres pobles de Catalunya que fan la seva celebració de festes majors el dia 15 d'agost.
Molt bé, doncs, domini del sol, hores d'ara, parlem del temps. A la tarda hi haurà tempestes com ahir, potser no tan fortes. Ahir, déu-n'hi-do, va haver-hi zones del Pirineu amb 30 litres, a la Vall d'Aran, també al port de Suert. Seria, doncs, aquesta zona del Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central, on a la tarda pot haver-hi, doncs, aquestes tempestes. Les temperatures actuals són molt elevades. Girona, 33 graus, Barcelona, 32, Lleida i Tarragona, 31 graus, Andorra, 21. Les màximes hores d'ara se registren a Vallirana amb 35,6, Vilobí d'Onyar amb 35,5, Aldover 34,4 i en quarta posició m'apareix el Prat de Llobregat.
Home,
amb 34,3.
Sí, sí, ahir va ser un dia...
No, hores d'ara, parlo d'hores d'ara.
Hores d'ara, no, si és que aquesta
nit... És a dir, a 7 minuts per arribar a 2:15 del migdia.
Mira,
està a 1,3 graus de liderar la classificació a Catalunya. No sé,
home,
si és un bon lideratge o no.
Home, jo crec que no. Ja que surt el meu poble aquí, doncs jo preferiria que fos líder en altres coses, no precisament en rècords de temperatures.
Val. En quant a les mínimes, Puigcerdà ha registrat 10,6, Pont de Suert 11 graus i Viella 13 graus aquesta nit.
Molt bé. Quan parlem de la xarxa viària catalana i parlem del transport públic, com ho tenim?
Bé, la pregunta és com està l'AP7.
L'actualitat de l'AP7.
Doncs la Jonquera està tallada. La Jonquera està tallada amb els dos sentits de la marxa a causa de l'incendi d'un vehicle que, a més, doncs, ha tingut la mala circumstància de que ha anat cap a la zona de vegetació. Això està provocant, doncs, que s'hagin cremat ja 3 hectàrees. Estan treballant 26 dotacions de bombers, 5 aèries, 26 terrestres, 5 aèries. Com dèiem, el foc s'ha iniciat per part de l'incendi d'un vehicle. A hores d'ara hi ha cues de 6 quilòmetres direcció a la frontera, 1 quilòmetre sentit Girona. A més, també ens acaben de comunicar que també està tallada la línia d'alta velocitat, la via fèrria, a causa d'aquest i incendi des de Figueres cap al nord. A banda de l'AP7 tallada doncs, a la Jonquera, tenim una gran densitat de trànsit a la C63 Lloret de Mar, C32 a Tordera i a la C31 Torroella de Montgrí. Com és habitual amb aquestes dades d'agost, les carreteres de la costa van molt plenes de cotxes.
El que tenim deixa molta prudència a la carretera, molta paciència i tranquil·litat. Sergi, què en destacarem de l'actualitat?
Doncs que tu has dit anteriorment, avui hi ha un número que és el número, en aquest cas, de la imatge del dia, el 27. Tots els panells d'indicadors de temperatura amb l'aire condicionat marquen de que ja no pot ser inferior amb aquest número de 27 graus. Hi ha certa confusió de qui es pot aplicar o no. Recordem que hi ha excepcions, centres sanitaris, òbviament, gimnasos i també oficines on el personal es mou. No és obligatori els 27 graus. La resta sí. I, per tant, doncs, hi ha ambient de calor. Se combina, en aquest cas, a passar calor, que serà potser fred a l'hivern, on la temperatura no podrà superar els 19 graus, amb l'acceptació de la normativa que ara tu en parlaràs posteriorment. I també t'he dit uns números preocupants. Aviam, hi ha milers i milers de persones que van a les platges diàriament. Per tant, el tant per cent és ínfim. Però el resultat final hauria de preocupar per fer algun tipus de campanya. I estic parlant de les persones, malauradament, que moren ofegades. Ahir va ser un dia horrorós a Tarragona, amb 3 persones mortes en menys de 24 hores, dues de 70 i 79 anys a la platja de la Mella i la de Vandellòs, una tercera amb una piscina de Vilaseca. Doncs amb el que portem d'aquest any, segons Protecció Civil, a les platges de Catalunya han mort 16 persones, 3 més que l'any passat, i 9 persones mortes a les piscines, una més, un total de 23 persones mortes. A més, s'afegeix que també hi ha 20 persones ferides greus per incidents a les piscines, algunes d'elles amb edats entre els 3 als 5 anys. Protecció Civil demana precaució, també és veritat que hi ha moltíssima densitat i moltíssima ocupació, i també doncs, es recomana una situació que, en aquest cas, diem a qualsevol oient. Al mar, millor no anar sol. És a dir, perquè si es va sol és quan passa alguna cosa i quan algú es dona compte, doncs hi ha aquesta pèrdua d'oxigen i, malauradament, que causa la mort. Sempre anem millor acompanyat al mar.
Sí, correcte.
Anem acompanyats, no?, quan fem excursions a les muntanyes.
Sí, també s'hauria de fer ser així, i sobretot a les muntanyes. Les normes serien vigilar el temps, sobretot a l'estiu, sobretot si hi ha un anunci de tempestes, i al mar és el que tu dius, exactament. Doncs no anar sol.
Segurament... Sí, sobretot amb una certa edat, a partir dels 50 anys, doncs banyar-se en companyia, perquè si passa alguna cosa ràpidament es pot avisar, i aquells segons són claus per salvar una vida.
Nosaltres segurament aquí a Catalunya, a Espanya en general, aquesta situació la tenim més clara, estem més educats davant de tot això.
Sí, hi ha molt turista.
Hi ha molt turista que no té tan clar tota aquesta situació. Per exemple, un dels morts ahir a l'Ametlla de Mar va ser un turista francès de 70 anys, sí. Doncs que malauradament va perdre la vida a la platja, no? Doncs possiblement l'educació hauria de ser també turísticament parlant per aquestes persones, sobretot grans, que poden tenir...
Sí, perquè evidentment no hi ha nacionalitats amb les víctimes, això és una realitat, però que tothom ha de tenir en compte de que millor anar al mar acompanyat per aquest tipus de circumstància.
Correcte. Doncs, Sergi, moltes gràcies, cuida't molt, fins a la una.
Per cert, avui jo sempre t'he dit l'última, però la nostra generació avui és 10 d'agost. Bueno, ara tornem a recuperar Sant Llorenç.
Home, Sant Llorenç... Correcte,
Sant Llorenç, correcte. Les llàgrimes de Sant Llorenç, haurem de mirar el cel.
D'aquí res, quan és? Quan són? No s'ho comencen demà, no? Avui o demà comencen les llàgrimes de Sant Llorenç. Mira, interessant, farem una peça sobre el tema de les... una peça clàssica sobre el tema de les llàgrimes de Sant Llorenç.
Molt bé. Som ja la generació del 27, no?
Correcte.
Una abraçada, José Miguel. Fins
la una. Cuida't, Sergi. Fins després, fins la una. L'actualitat esportiva amb Mansi Veu del Víctor Navarro. Víctor, com estàs? Bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel. Mira, estem encara pendents de les inscripcions del Futbol Club Barcelona. Sembla que és monotema i que la gent acabarà molt cansada de les palanques i tot això, però bueno, ja s'ha activat aquesta quarta palanca, no dona per inscriure els 5 fitxatges, tampoc per la continuïtat de Sergi Roberto i Dembélé. Llavors, el que farà el Barça, doncs, aquest nou contracte a Gerard Piqué, i també estan parlant amb Sergi Busquets, a veure com ho poden fer legalment, perquè ell acaba contracte aquest any. Clar, no poden ni diferir, ni poden fer res estrany, perquè la Lliga no ho permetrà. Acaben contracte aquest any i només quedant-li aquests mesos. Ho han d'estudiar bé, i és el que estan fent el seu agent i el Futbol Club Barcelona. Parlarem d'això, que el Barça torna als entrenaments aquesta tarda, 2:15 del vespre, torna tard, a les sessions prèvies al partit de Lliga, que dissabte ja debuta el Barça en Lliga, Barça-Rayo Vallecano, al Camp Nou, on tot està venut.
Però ara mateix, sí. Víctor, què cal per inscriure tots els jugadors? Perquè jo ja estic despistat. Sí. Pensava que amb la quarta palanca seria suficient, però sembla que no.
Hi ha una diferència de 50 milions aproximadament, perquè interpretaven unes xifres al Futbol Club Barcelona amb les primeres palanques i la Lliga ha interpretat una altra. Per tant, aquesta diferència fa que sigui de 50 milions aproximadament i calguin aquests calés. Llavors cal l'ajut dels capitans i, home, tant de bo pel Barça que sortís algun jugador aquesta setmana. Veurem si passa. Un Memphis Depay o Bredway o Umtiti que sortissin. Veurem. Mm. De moment no sembla. L'únic que sortirà serà Nico, però s'ha dit. No genera massa. Llavors, a la pregunta del Futbol Club Barcelona, no podia ser d'una altra manera, d'Esportscope, us preguntem al nostre compte de Twitter, @esportscope, creus que el Barça podrà inscriure tots els jugadors abans del debut de la Lliga aquest dissabte? Dieu que sí, de moment el 53%, o sigui que de moment us manteniu per damunt la majoria, però dieu que no un 47%, o sigui que també està ja amb aquests dubtes. A l'Espanyol us preguntem si us agradaria que el club fitxés a Dragowski, el porter. Dieu que sí al 76%, ho teniu superclar, i que no al 24%. De tot això i més parlarem, José Miguel, a Esports Copa d'avui.
Molt bé, carai, 50 milions. Parlem de 50 milions com qui parla de fa un cafè de la màquina. Sí, sí. Vull dir, és una passada, això.
I en palanques més de 800 milions.
Espectacular, però és que és espectacular, això. Tant de bo surti bé totes les jugades. Víctor, a la una més, moltes gràcies.
Gràcies.
Fins després, gràcies. De seguida parlarem amb Àrea Jurídica Global, amb els amics de l'Àrea Jurídica Global, sobre temes econòmics, i parlarem també de temes econòmics, en aquest cas de l'entrada en vigor del decret d'estalvi energètic, que ha començat aquesta passada mitjanit a entrar en vigor. Segurament hi ha una certa flexibilitat d'adaptació, estic convençut. Però recalavem aquestes primeres impressions, en aquest cas dels comerciants de Tarragona, de l'Associació de Comerciants Via T de Tarragona Shopping, i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Torna a la Lliga. Torna a Tiempo de Juego. Torna al Barça. Torna la passió del millor futbol. Torna l'equip líder de la ràdio esportiva.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos del Barcelona en el Tiempo de Juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Des del Camp Nou, Barça, Rayo Vallecano.
Manolo Oliveros, Elena Condis,
Joan Batllori,
Josep Maria Minguella.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Este año bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en la linterna con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos los restaurantes y las terrazas llenos. Y
con un verano lleno de citas deportivas, con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
De dilluns a divendres.
Confidencia.
Momentos. Luis Rodríguez.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches.
Hay un gran equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hoy tenemos con nosotros a Ariadna López, que es socia directora de Área Jurídica Global. Ya sabéis que son el despacho de abogados que siempre nos ayuda a aclarar nuestras dudas legales. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias.
A mí siempre me sorprende porque me doy cuenta de lo poco que a veces conozco la ley, en este caso. Bueno, quería... dime.
O que no quieran que conozcas.
Bueno,
puede
sí,
ser.
O no le dan la publicidad necesaria. Totalmente. Para que se conozca, ¿eh? Bueno, quería felicitaros porque el otro día escuché un titular en las noticias muy llamativo que decía que una vecina de la ciudad de Barcelona que había cancelado 250.000 euros de deuda. Y bueno, me hizo ilusión de ver que erais vosotros, Área Jurídica Global, el despacho que lo había conseguido. ¡Felicidades!
Muchas gracias.
250.000 euros.
Sí, parece muchísimo dinero, ¿verdad?
Es muchísimo dinero.
Es muchísimo dinero. Pues tenemos gente a la que le hemos exonerado millones, ¿eh? Un señor, 5 millones, otro empresario el otro día, 1 millón de euros. Familias, 50.000 euros. Casos así entre 30 y 80.000 euros tenemos cada semana.
Caray.
Son muy buenas noticias.
Cuéntanos un poco mejor el caso de Karma.
Bueno, en este caso,
¿sí?
Karma, que se hizo bastante famosa en algunos medios de comunicación, exoneró 250.000 euros. Era una señora que era emprendedora, autónoma, abrió una tienda en la calle Aribau de ropa, accesorios y demás, y no le iba mal, ¿no? Y tenía incluso una trabajadora que estaba ahí todos los días, ¿no? En nómina y demás. Y todo parecía ir bien hasta que llegó la pandemia. Y claro, obviamente siguió pagando el alquiler, intentó aguantar todo lo que pudo, hizo el salto online, ¿no? Intentando todo ese stock de ropa que había acumulado, venderlo y demás, pero no llegó a ser suficiente, las restricciones seguían, no podía abrir como antes, la gente estaba muy acostumbrada a no salir de casa y claro, al final el negocio fracasó. Tuvo que echar también a la trabajadora que tenía contratada, intentó hacer un ERTE, pero bueno, tampoco pudo seguir adelante. Y claro, se encontró con que todas esas deudas que tenía como autónoma estaban en su terreno personal, no sabía cómo avanzar, tampoco quería que eso repercutiera a sus hijos o a su marido. Y bueno, nos escuchó en radio, yo supongo y seguro que era aquí en COPE, y nada, la pudimos ayudar. La verdad es que fue un caso relativamente rápido porque, bueno, es muchísimo dinero el que se exoneró, pero pues el hecho de ser autónoma, el procedimiento es el doble de rápido.
Es mucho más rápido si es autónomo.
Sí, es como una vía que aligera, ¿no? Para que la gente tenga la ilusión de volver a emprender, quedarse a cero. De hecho, esa es la finalidad de la ley, ¿no? Reactivar la economía poco a poco. Así que Karma contenta y nosotros también de obviamente poderle ayudar.
Es la ley de la segunda oportunidad, ¿no? Estamos hablando de la ley de la segunda oportunidad, la famosa ley de segunda oportunidad que nos ayuda a empezar desde cero, exonerando estas deudas, 250.000 euros. Y si estás interesado, si estás interesada, si te sientes identificado con el tema, si necesitas ayuda, hombre, pues no te va a costar nada llamar a Área Jurídica Global y presentarles tu caso, a ver qué pueden hacer por ti. 900 90 17 16, 900 90 17 16, o en la web también encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, www.areajuridicaglobal.com. Ariadna, muchísimas gracias.
A vosotros.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I quan estigui tot a 27 graus ja veurem si riem i ballem. Igual no tant, en funció d'on estem. Això sí, hi ha excepcions. Aire condicionat a 27 graus i aparadors apagats a les 10 del vespre. Ha entrat en vigor ja el decret d'estalvi energètic. Hi ha excepcions, eh? No serà de forma generalitzada. Per exemple, hospitals, per exemple, farmàcies, per exemple, el transport públic dins del transport públic, és a dir, autobús, és a dir, metro, és a dir, trens de Renfe, per exemple, o Generalitat, ferrocarrils de la Generalitat, però no a les estacions. A les estacions aquesta norma es complirà. És quelcom com la mascareta, no? Que dins del metro del bus és obligatori portar la mascareta, però l'andana no. Una cosa així. Anem per aquí. Però, clar, hi ha molts quès. És una norma molt generalitzada, amb els seus quès, però cada comerç va en funció del tamany. No és el mateix un comerç gran que un petit. No és el mateix un comerç que pot tancar portes, que té aquesta porta per entrar i sortir del comerç, que un comerç que no tingui portes. Hi ha molts comerços que quan tanquen han de tancar amb la reixa perquè tenen porta directa d'entrada i sortir del carrer. Bé, quines són les primeres reaccions d'entrar en vigor d'aquest decret? Anem i parlem amb la dinamitzadora de l'Associació de Comerciants Via T Tarragona Shopping, la Judit Santís, que la tenim al telèfon. Judit, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia a tothom.
Com ha estat aquesta preentrada en vigor del decret? Quina és, com batega la situació entre els comerciants de Tarragona en aquest cas?
Bueno, doncs la veritat és que hi ha casos de tots tipus. Hi ha gent que ja estava preparada, que té cortina d'aire, té portes o bé correderes o que es poden obrir i tancar. El problema doncs arriba doncs amb aquests comerços que no? Que ells tenen l'entrada oberta, que quan tanquen amb la reixa, i bé, doncs clar, ara els hi ve una despesa extraordinària. A més, no, en un moment d'inflació que redueixen els marges, i la veritat que això és una miqueta el que s'empipa, no? Perquè la majoria ja tenen pactats amb diferents entitats energètiques els preus de la llum, i bueno, troben que també que els hi vinguin posat, no? El fet que ara tinguis que fer una despesa d'una porta o d'una cortina d'aire. Doncs bé, no és en el millor moment en el que arriba. A més, és una cosa que de moment té una caducitat, no? Crec que és fins al novembre del 2023.
Correcte.
Que això després es prorrogui.
Com a mínim serà fins a novembre del 2023, això sí. Això segur que d'entrada serà així. Hauria de canviar molt la cosa. Però això de posar la temperatura, per exemple, a 27 graus, ho veuen correcte? És una qüestió...
No, la veritat és que 27 graus potser és una miqueta massa càlid, no? Trobem que els 19 graus de calefacció és insuficient, perquè l'hivern, quan fa fred, 19, és una mica justet. I els 27 jo crec que també, no? Potser haguéssim pogut arribar a un acord, a 25, que ja està bé. També depèn del tipus d'establiment. Un establiment que és més gran, doncs, bueno, si entra gent, doncs es reparteix més, però hi ha establiments que són la majoria, que són més petitons, sobretot els comerços que nosaltres representem, que és el petit comerç. Llavors, clar, 27 graus, a la que té 34 persones...
Clar, no és el mateix estar la que estigui amb una persona que amb 15, per exemple, no? En funció del tamany del comerç, no?
Correcte. La veritat que nosaltres trobem que s'han passat una miqueta amb els 27 graus, sobretot a l'estiu. I bueno... s'ha de passar per aquí i ja sabem, perquè no estan massa satisfets ni convençuts d'aquesta mesura.
Judit, parlant amb els comerciants, si hi ha cert neguit en funció del client, no? Quan vagi el client a comprar, una de les claus és que estigui còmode dins la botiga. No sé si aquí hi ha neguit davant de tot això per la temperatura, per exemple.
Home, doncs la veritat és que sí que hi ha neguit amb això. Veiem que al final la gent igualment s'aproparà a comprar espais com els cinemes, no? Un cinema que... Pues, jo explico aquest exemple perquè abans he tingut una conversa amb una lei que va posant d'exemple i té totalment la raó. Tu a vegades vas a llocs on tu, doncs, a l'estiu, dius, vinga, vaig a veure una pel·lícula, vull estar fresquet, amb les meves crispetes, amb el meu refresc, no? Ostres, 27 graus en una sala plena, trobem que és una miqueta massa. Vull dir, crec que, bueno, ja han fet el decret i tot, però creiem una miqueta que potser s'hagués pogut arribar a un consens, o amb 25 graus creiem que també era una cosa correcta.
Bé, s'està demanant una certa flexibilitat per aplicar, sí, fins que s'acabi d'aplicar tot això. Perquè, clar, i moltes vegades una de les qüestions és el que marca la temperatura, és a dir, tu poses a 27 graus a l'aire condicionat, i una altra cosa és la temperatura real.
Correcte.
Que és molt diferent, això.
Correcte. Nosaltres volem entendre, o almenys és el que també s'ha comentat, hi ha establiments com, per exemple, un forn de pa, una pastisseria, restaurants, que tenen neveres, tenen forns, que, clar, si tu poses l'aire condicionat a 27 graus, més la calor que ja genera tots els aparells, evidentment la temperatura serà superior. Llavors entenem que anirà per al valor de temperatura d'un termòmetre i no el de l'aire en aquests casos, no? En casos on hi ha molt d'aparell elèctric que genera calor, vamos, potser pot ser que tu tinguis a 21, però que la temperatura que tinguis sigui 27.
Clar.
I això és el que ells faran, vull dir, és el que faran és això, buscar un equilibri per arribar a aquesta temperatura sense que sigui una cosa asfixiant.
Clar, una de les qüestions, i ho estaves comentant abans, precisament, és això de les portes, els establiments que no tenen unes portes de tancament automàtic, tot això serà obligatori, aquest tancament de portes, a partir del 30 de setembre sí que serà obligatori que estiguin aquestes portes que tanquin. Clar, tu parlaves d'aquesta despesa extra als comerciants, possiblement en un moment, com tu explicaves, que no és el més adient, possiblement. Per d'on venim, i cap on anem, cap on apunta la inflació, clar.
Sí, correcte. Vull dir, nosaltres hem detectat que hi ha tipus de sectors com el sector alimentari, que aquest ha tingut una pujada molt alta dels preus. Les botigues tèxtils no han notat una gran pujada, la veritat, en comparació d'altres sectors. Ells han anat aguantant, aguantant també doncs, les despeses de transport per no carregar molt el PVP i, clar, ara és que els obliguis a ficar una porta quan tu no la tenies, perquè tu, el model de botiga que t'agrada o que veus que no dient és una botiga sense porta, perquè convida més a entrar, elimines barreres, doncs, clar, el fet que et vinguin posat, a banda que és una despesa de 3.000 en amunt, perquè les portes són cares, doncs clar, doncs sí, i a més donen molt poc marge, perquè la veritat és que ho veiem molt poc marge. I clar, són una de les coses que ells pues, troben bastant més disconformes.
Clar. Conforme als comerciants que representeu a l'Associació de Comerciants VIAT de Tarragona, no sé si tens, jo et faig la pregunta, si no saps la xifra aproximada, quantes botigues d'aquestes o quants comerços d'aquests no tenen porta, per exemple?
Doncs no t'ho sabria dir, però són bastantes botigues, sobretot les que són equipament de la persona, ja sigui moda d'home, de dona, calçat, d'esports, solen tenir... a més, és un tipus de model de botiga que és com el més actual, no? Quan es fan reformes, veus que ells eliminen la barrera de la porta perquè a vegades, no? Pues ja deu estar testejat, pues hi ha un rati de gent que entra pues, superior quan no hi ha barrera a quan n'hi ha. Llavors, bueno, les botigues més modernes la majoria no en tenen. Sí que hi ha alguns que sí que la tenen oberta i escorredera, perquè jo ara també he fet una mica de tasteig, però hi ha molts altres que no, se la tindran que posar. I et dic, de 3.000 en amunt.
Clar, jo a més estava pensant ara mateix en els instal·ladors, a les botigues que no tinguin porta, i que hagis d'instal·lar una porta, això has de tocar un instal·lador. Llavors, hi haurà un overbooking, tampoc se sap si s'arribarà a temps el dia 30, perquè això serà de cop i volta. Oye, posa'm una porta.
Clar. Passa tothom de vacances, perquè tothom està de vacances i si no uns arriben, els altres marxen. Després que hi hagi estocatge. I després que, clar, que si n'hi ha poc estocatge, pujarà el preu, perquè això, no?, oferta la demanda. Si hi ha molta demanda i poca oferta, pujo preus. I llavors, bueno... La veritat que no juga massa a favor nostre.
No. Bé, doncs, Judit Santís, dinamitzadora de l'Associació de Comerciants VIAT Tarragona Shopping, gràcies per aquesta xerrada i per haver-nos donat aquesta opinió teva. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres.
Més, fins i tot el dia 2 de setembre és la data límit perquè tots aquests locals que facin això doncs posin un cartell, dient-ho, doncs que fan ús i que compleixen amb aquesta normativa i a partir del 30 de setembre, com comentàvem amb la Judit, doncs aquesta obligatorietat del tancament automàtic de les portes. Bé, tant de bo sigui així. Hi ha una cosa clara. Vull dir, si s'estigui fent bé, ja sabeu que hi ha comunitats que no estan gaire d'acord, pràcticament totes no estan del tot d'acord amb aquest decret. Sigui com sigui, hi ha una cosa clara, que energia s'ha d'estalviar. D'una manera o d'una altra, energia s'ha d'estalviar. Després és funció de com es facin les coses. Això seria, possiblement, un altre tema molt diferent. De seguida parlarem d'una qüestió cabdal a l'estiu. Com sobreviure a l'estiu en parella? En parlarem amb la Sílvia Congó, psicòloga i referent en consultes de relacions, dependència emocional, autoestima, que ens farà 5 cèntims del tema.
Però abans ja sabeu que Mundo Natural té una promoció fins al dia 31 d'aquest mes, d'aquest mes d'agost, sobre la cura del teu cabell, o la teva pell, És un 20% de descompte en sabons sòlids, xampús i cremes mediterrànius. Les despeses d'enviament estan incloses a Península i Balears per compres superiors a 40 euros. I a més, si no tens clar com utilitzar-lo, de quina manera, doncs t'assessoren gratuïtament al 91 446 0000, o pots enviar un mail a info@parafarmaciamundonatural.es. Aquesta promoció no és acumulable i és vàlida per a Farmàcies Mundo Natural i a Parafarmàcia Mundo Natural.
Ya sea dentro...
Sois unos blandengues.
...o fuera de las aulas...
Es demasiado ruso para mí.
...se hará respetar...
A partir de ahora, nada de quejas.
...Danco Calor Rojo...
Danco es el arma perfecta.
...y Poli de Guardería...
Aquí ya no se hace pipí.
...2, de Arnold Schwarzenegger.
¿Bromea?
Jamás suelo bromear.
El sábado por la noche, en 13...
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Quizás
es la tierra... Com sobreviure a l'estiu en parella? Tenim al telèfon a la psicòloga experta en relacions i dependència emocional, la Sònia Congós. Sònia, buenos días, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Pues encantado hablar contigo, Silvia. Y es que el verano, claro, es cuando habitualmente pasamos más tiempo con nuestra pareja, quitamos el confinamiento, esto lo obviamos el confinamiento, y es cuando se pueden ver aquí que puede ser maravilloso o un infierno y todo lo que hay entre medio, ¿Qué podemos hacer o cuáles serían los consejos para pasar unas vacaciones más relajadas, mejores?
Claro, es cierto que es cuando podemos tener más problemas porque pasamos de estar todo el año. Normalmente, sobre todo cuando esperamos esos días para hacer vacaciones y descansar, pasamos de estar estresados con un día a día lleno de actividad a tener todo el tiempo libre para compartir. Entonces, lo primero que debemos hacer es ponernos de acuerdo en qué es lo que nos apetece hacer durante ese tiempo que tenemos. Tenemos que llegar a acuerdos porque puede que uno desee hacer unas cosas, otro otras, y eso ya puede ser, para empezar, motivo de discusión. Es importante también tener en cuenta que puede que uno de los dos desee pasar tiempo a solas, que necesite tiempo para sí mismo, y eso no necesita que esté despreciando a la otra persona o que no le importe la otra persona.
Ostras, decir, acabas de tocar un punto delicado, porque a veces es difícil entender eso,
Claro, y hay parejas que necesitan hacerlo todo juntos para así sentir que le importan a la otra persona, pero necesitamos también espacio, momentos para la reflexión. Igual habéis viajado a otro sitio y uno de los dos quiere ir a visitar un museo y el otro le apetece pues quedarse leyendo un libro en una cafetería o en el hotel. Hay que respetar estas partes también. Muchas veces otro problema es que tenemos unas expectativas muy, muy altas. Es decir, estamos esperando esos días para disfrutar, para tener una intimidad como no hemos tenido en todo el año, para poder tener largas conversaciones. Y si por la cuestión que sea, la realidad no acaba siendo la misma, nos decepcionamos.
O sea, mejor bajar las expectativas, ir con un nivel normal, digamos.
Sí, sobre todo ir abiertos a que sea lo que sea, estará bien.
Bueno, hay una cosa, Silvia, que no sé si sería la correcta, que hay que tener un plan para no cumplirlo. O sea, habitualmente cuando vas de vacaciones tienes un montón de planes, pero no siempre se cumplen o se cumplen de otra manera que no tenías tú prevista.
Exacto, es que no olvidemos que la vida son cambios, son imprevistos, y que cuanto más sepamos adaptarnos a todo esto que no esperamos, mucho mejor nos irá, mucho mejor lo vamos a vivir y sobre todo si estamos abiertos y somos flexibles a lo que venga, nos divertiremos y podemos disfrutar mucho más, cada uno de la compañía del otro, sin duda.
Bueno, como concepto está muy bien, pero está, a veces es muy difícil todo esto. O sea, cuando hablas de entrada, de ponernos de acuerdo a dónde ir, para empezar, pongamos el ejemplo típico, mar y montaña. Ostras, ¿sí? ya empezamos teniendo un problema. Porque ¿cómo se cede? ¿De qué manera se cede? ¿De qué manera se llegan a acuerdos delante de todo esto?
Bueno, tanto puede ser, pues si este año tomamos esta decisión de mar, pues el año que viene ya pactamos que vamos a hacer montaña, o a lo mejor podemos hacer montaña pues más en invierno, cuando tenemos esos días concretos que también podemos compartir. Sí. Se trata de buscar un poco el hablarlo y el escuchar a la otra persona, y también tiene que haber aquí unas ganas de complacer a la otra persona, pero esto tiene que ser mutuo. Y esto no debería ser algo idílico, sino entender que no estamos en una competición, que no estamos en guerra, porque es cierto que hay parejas que ya discuten a la hora de, no solamente de decidir sí. el destino, sino para hacer la maleta, para decidir qué carretera vamos a tomar, a empezar cogiendo para llegar a esa dirección. Entonces, claro, eso ya es empezar con un nivel de estrés muy alto que augura un mal pronóstico del desenlace.
Claro, uno de los factores que pone de manifiesto este tiempo que pasamos más seguidos juntos con nuestra pareja es la falta de comunicación, la comunicación activa, esa falta de expresar lo que sentimos, lo que queremos y también escuchar lo que quiere la otra persona.
Exacto. Hay personas que ya por la familia de origen de la que vienen no han aprendido a comunicar sus emociones con espontaneidad y con claridad. Entonces tienen ciertas dificultades, se encierran, se aíslan, y eso de cara a quien tienen al lado pues acaba siendo un problema. Y luego también hoy en día hemos detectado mucho en la consulta que debido al tema pues de las redes sociales, del móvil, todo eso que acapara tanto nuestra atención hace que escuchemos menos, que estemos menos pendientes, ¿no? A veces la otra persona nos está hablando y nosotros estamos mirando algo. Sí, espera un momento, ahora voy. Y ni escuchamos lo que nos está diciendo. Y todo esto también es algo que no nos damos cuenta, pero nos va alejando y hace que no entendamos tanto cuáles son las necesidades del otro o qué es lo que está sintiendo la otra persona. Y eso también tenemos que cambiarlo.
Bueno, es que las vacaciones a veces ahora, con estas tecnologías, son vacaciones a cuatro, es decir, la pareja y los móviles. ¿Qué hacemos con los móviles?
Pues tenemos que aprender a dejarlos. Incluso también hablábamos de pactar, ni que sea, por ejemplo, durante las comidas, porque parece mentira, pero estamos comiendo y seguimos conectados, ¿no? A determinados momentos dejar los móviles y ya está, y no llevarlos con nosotros. O si estamos en un restaurante, pues los ponemos en silencio y los dejamos en el bolso. Cuando compartamos según qué momentos, no tenerlos al alcance. Por la noche, después de cenar, pues no tocarlos también, porque de esa forma vamos a crear un vínculo mucho más cercano y podemos acabar pues teniendo intimidad, relaciones sexuales. Cosa que si nos metemos en la cama ya con el móvil, olvidándonos de que tenemos a alguien al lado, nos vamos distanciando sin ni siquiera ser conscientes.
¿Y cómo reaccionar ante un factor sorpresa? Algo que ocurra en las vacaciones. O sea, claro, a ti te gustaría tenerlo todo controlado para que fuera idílico, pero ya sabemos que esto es imposible. ¿Cómo reaccionar delante de todo esto?
Pues yo creo que ante el primer shock inicial, dependiendo de qué sea esto que nos ocurra, esta sorpresa, siempre deberíamos intentar pensar, vale, de acuerdo, esto no lo teníamos previsto, pero y ahora, a partir de aquí, ¿qué? ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Y dentro de ese abanico de opciones, a partir de aquí, ¿con cuál nos quedamos, ¿no? Imagínate que estáis a medio camino, que vais a la montaña y te queda, bueno, tienes en el coche, pues se te para o hay un accidente o lo que sea y no puedes continuar y quedas pues en un pueblo a medio camino. Bueno, pues buscas algo ahí, algún sitio donde alojarte, y a partir de aquí vamos a ver en este pueblo qué se puede hacer, qué opciones tenemos. Es decir, intentar reajustar nuestras expectativas en función de la realidad con la que nos encontramos y teniendo en cuenta que estas aventuras también al final nos pueden aportar algo positivo, inesperado y que nos sume.
Bueno, eres referente en relaciones, dependencia emocional, en autoestima, eres experta en todo esto. ¿Cuándo acuden más las parejas? ¿Antes del verano, después del verano? ¿En qué época del año es la que más trabajas, más consultas hay de este tipo?
A ver, con temas de pareja trabajas siempre hay dificultades y cosas que se tienen que trabajar, pero sin ninguna duda, no es una creencia simplemente esto de que pasado verano aumentan las crisis en las parejas, aumentan los divorcios, es totalmente cierto. O sea que más después de verano. Y esto tiene una explicación, tal y como estamos comentando, y es que con el estrés del día a día uno va haciendo y no se centra tanto en lo que no funciona de la relación, pero cuando de repente te encuentras 24 horas al día durante varios días y varias semanas con esa persona de la que te has ido alejando durante el año, puede que la mires y digas, no reconozco a esta persona, ya es que ni siquiera recuerdo qué es lo que me gustaba de esta persona que tengo al lado, y te empiezas a plantear si tal vez ya no quieres estar a su lado, ¿no? Entonces ahí empiezan las crisis, que a veces se pueden reconducir, resolver y nos podemos volver a acercar, o a veces nos hemos alejado tanto que ya no hay nada que hacer.
Pues reflexionemos para tener un verano tranquilo y un otoño aún más tranquilo, que sería lo interesante.
Eso.
Silvia Cungós, psicóloga, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Gracias, un placer.